Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern presenta un pla per crear 700 places per estudiar medicina en 6 anys. De moment, al proper curs n'hi haurà 195 més, això sí, en universitats privades. Jordi Fortià.
El pla no preveu obrir places a universitats públiques fins al 2027. L'ha presentat el president Salvador Illa en la jornada present i futur dels estudis de medicina a Catalunya.
Necessitem més metges i metgesses i necessitem que els nostres joves, que volen dedicar-s'hi, ho puguin estudiar a les universitats catalanes, aquí, a casa nostra. Per això ens vam comprometre a augmentar un 50% les places per cursar medicina a Catalunya fins l'any 2031. De les actuals 1.300 i escaig, 1.333, si m'han donat el número exacte, fins a 2.000 places.
Benjamin Netanyahu acusa Espanya de fer la guerra diplomàtica a Israel i avisa que en pagarà un preu.
El president del govern, Pedro Sánchez, reitera que Europa ha de suspendre l'acord d'associació amb Israel i defensar amb fermesa el dret internacional.
No podemos quedarnos solamente con, en fin, el lamento, la frustración. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado subglobal que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano.
Els dos regidors del PSC de Ripoll posen a disposició del partit els seus càrrecs després d'haver permès l'aprovació del pressupost municipal gràcies a la seva abstenció.
El PSC de les comarques gironines assegura que no tenia coneixement de la decisió dels regidors ni el seu aval.
Ràdio Ripoll, Martí Palau.
Segons expliquen, manifesten un desacord absolut amb el grup encapçalat per Enric Pérez i asseguren que la decisió no tenia l'aval ni el coneixement previ de la Federació Socialista. És per això que l'executiva del partit a la província ha citat immediatament els regidors del grup municipal per exigir explicacions i actuar en conseqüència.
En cultura, Barcelona invertirà 850.000 euros en un pla per impulsar les llibreries de la ciutat.
Els llibreters celebren la iniciativa i demanen que s'estengui arreu del territori. El pla l'ha presentat l'alcalde Jaume Collboni.
Compreu a les llibreries, no compreu a Amazon. Perquè comprant una petita llibreria esteu fent molt més que comprar un llibre. Esteu defensant un model de ciutat, esteu defensant un model cultural, esteu defensant una forma de relacionar-nos les persones entre nosaltres.
I en esports, Toni Castro, el Girona visita aquesta nit al Bernabéu.
Els gironins busquen una gesta que els apropi a la permanència pràcticament definitiva davant d'un Real Madrid molt condicionat per les dues últimes derrotes a la Lliga i també a la Champions. I demà serà el torn del derbi, el Barça espanyol, amb el Barça pensant ja en la remuntada a la Champions contra l'Atlètic de Madrid i els de Manolo amb ganes de trencar la mala dinàmica de 13 partits sense guanyar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Està sent un divendres una altra vegada més propi de principis d'estiu que d'un 10 d'abril. Novament les temperatures han tocat els 30 graus, a més a moltes poblacions, tant del Pla de Lleida com de la Vall de l'Ebre, de Girona i del Barceloní, fins i tot arran de mar. A Girona hem tocat aquests 30 graus i amb més pols en suspensió. Al llarg d'aquest vespre, quan es vagi fent de nit, veurem el cel marcià, amb núvols escassos en qualsevol cas. Pel que fa al dissabte, núvols una mica més abundants, sobretot a la tarda, i començant per Lleida i Tarragona. Però demà de pluja encara no en tindrem i la temperatura afluixarà poc. Per tant, el dissabte encara serà un dia molt més calorós del que toca. I en canvi, el diumenge, aquesta temperatura ja anirà baixant. Primer a Lleida i Tarragona, i a últimes hores del diumenge és quan també la baixada arribarà a Girona i Barcelona. Pluges al matí a Ponent, durant la tarda a les comarques de Barcelona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Adrià Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc es troba tallada en els dos sentits de la marxa la N260 a Maià de Montcal per un accident entre un camió i un turisme. D'altra banda, pel que fa a la demarcació de Barcelona, a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera hi ha un carril tallat i 8 quilòmetres de congestió per un accident en sentit Girona. D'altra banda, també detectem 3 quilòmetres de trànsit lent per entrar a Barcelona i el nus de la Trinitat des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada de Reixac. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a la C60 a Riotona en sentit Mataró i a la C55 a Castellalí en sentit nord. Finalment, tornant a la ciutat de Barcelona, sobretot retencions a les 2 rondes en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern presenta un pla per crear 700 places per estudiar medicina en 6 anys. De moment, el proper curs n'hi haurà 195 més, això sí, en universitats privades.
El pla no preveu obrir places a universitats públiques fins al 2027. En total, però, n'hauran de ser 700 el 2032. I és que medicina és una de les carreres més demandades i necessitades a Catalunya en nombre de professionals. El president Salvador Illa ho considera tant un bé tant per a Catalunya com per a d'altres països.
El pla l'ha anunciat aquest divendres el president de la Generalitat en la jornada present i futur dels estudis de medicina a Catalunya, organitzada pel Departament de Recerca i Universitats. Maite Polo.
A partir del nou curs acadèmic, a Catalunya es podrà estudiar medicina a 2 universitats privades més. La Ramon Llull estrenarà el grau amb 120 places i la Bat Oliva amb 50. La Universitat de Vic, que ja imparteix aquest grau, sumarà 25 places. I no serà fins setembre del 2027 que es posaran en marxa les primeres places públiques de medicina i serà amb 50 places a la futura Facultat de Terrassa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha fet públic aquest matí en la inauguració d'una jornada sobre medicina que té lloc durant el dia d'avui al Palau de Pedralbes de Barcelona.
Necessitem més metges i metgesses i necessitem que els nostres joves, que volen dedicar-s'hi ho puguin estudiar a les universitats catalanes aquí, a casa nostra. Per això ens vam comprometre a augmentar un 50% les places per cursar medicina a Catalunya fins l'any 2031. De les actuals 1.300 i escaig, 1.333 si m'han donat el número exacte, fins a 2.000 places.
El president de la Generalitat ha anunciat que s'incrementaran als centres de salut universitaris i ha assegurat que es farà una inversió de 100 milions d'euros per millorar les infraestructures de la Universitat de Lleida, la de Barcelona i la futura Facultat de Medicina de Reus, al campus Vallissens de la Rovira i Virgili.
Des del sector, però, es reclama prudència i una planificació a llarg termini per evitar repetir errors del passat.
En aquesta línia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària adverteix que qualsevol ampliació s'hauria de consensuar amb els agents implicats i posar el focus en una formació més generalista. El doctor Antoni Sisó és president de l'associació CAMFIC.
Anem a formar i a proveir el sistema sanitari de més metges, sí, però des d'aquesta mirada generalista, fent entendre a l'estudiant de medicina que sobretot el que necessitem no són hiperespecialistes en una patologia, sinó que necessitarem especialistes que tinguin a persones. I aquest és un dels problemes que tenen ara mateix les facultats, i és fabriquem especialistes excessivament focals, centrats en una malaltia, i no entenent que aquell estudiant de medicina ha d'atendre persones i no solament a una malaltia. I això a vegades en les facultats ens falta temps i espai i professionals indicats perquè ho expliquin.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política, polèmica al PSC de Ripoll per l'abstenció dels seus 2 regidors que ha permès aprovar el primer pressupost de Sílvia Orriols. Els 2 s'han posat el seu càrrec a disposició del...
I és que el PSC de les comarques gironines ha reprovat l'abstenció dels socialistes. Ho ha fet aquest mateix en una carta en la que assegura no haver tingut coneixement previ d'aquesta abstenció ni el seu aval.
Ràdio Ripoll, Martí Palau.
El partit no està conforme amb la decisió d'abstenir-se davant dels pressupostos del govern d'Aliança Catalana, fet que ha facilitat l'aprovació d'aquests. Segons expliquen, manifesten un desacord absolut amb el grup encapçalat per Enric Pérez i asseguren que la decisió no tenia l'aval ni el coneixement previ de la Federació Socialista. És per això que l'executiva del partit a la província ha citat immediatament els regidors del grup municipal per exigir explicacions i actuar en conseqüència. El PSC ha volgut, amb aquest comunicat, deixar clar que el seu projecte polític es basa en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència, i diuen que per això és incompatible amb qualsevol plantejament que promogui l'exclusió, el retrocés de drets o els discursos d'odi. Els socialistes gironins han optat per combatre directament la decisió i deixar clar que la seva posició no admet ambigüitats. Des de Ripoll, els socialistes han emès un comunicat unes hores més tard per posar el càrrec dels 2 regidors, Enric Pérez i Ana Belén Avilés, a disposició del partit. Admeten haver-se equivocat i assumeixen que la decisió contradiu el posicionament del partit en el marc de l'acció política general socialista. El grup polític ha deixat clar que l'abstenció en els pressupostos respon a una qüestió local i per evitar que Ripoll es torni a convertir en un xou mediàtic, en el cas que s'hagués dut a terme una moció de confiança.
I Esquerra Republicana rebutja la coalició progressista que impulsa Gabriel Rufián per plantar cara a l'extrema dreta al Congrés. El portaveu del partit, Isaac Albert, ha escrit a xarxes socials que els republicans no són l'esquerra del PSOE, sinó l'Esquerra Nacional de Catalunya.
En canvi, Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra i impulsor del corrent intern Àgora Republicana, es mostra totalment a favor de la iniciativa de Rufián. Considera que cal evitar que el feixisme governi Espanya durant 8 anys i que cal promoure una coalició de govern el més progressista possible. Són declaracions a la xarxa.
Si la ultradreta i un Partit Popular molt més conservador que no pas el Partit Popular de fa pocs anys s'instal·len a la Moncloa, i tenint en compte que fins ara qualsevol partit espanyol que ha arribat a la Moncloa s'hi ha estat com a mínim 8 anys, estic convençut que ni el nostre país, la catalanitat i les classes populars patiran molt més del que ja estem patint. De manera que sí, jo crec que hi ha un bé superior a preservar, que és aturar el feixisme.
En clau internacional i a poques hores per l'inici de les converses de pau pel conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran assegura que no s'hi presentarà si Israel no fa efectiu l'alto al foc al Líban.
Agències iranianes apunten que se suspèn l'inici de les converses fins que els Estats Units compleixin amb l'esperit de l'acord de pau i facin aturar a Israel els bombardejos sobre aquell país, que ja sumen més de 300 morts. De moment, l'equip negociador no ha viatjat fins al Pakistan, a on han de tenir lloc les negociacions. Tampoc hi ha arribat la delegació nord-americana.
I a tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat que Europa ha de suspendre l'acord d'associació amb Israel i defensar amb fermesa el dret internacional.
No podemos quedarnos solamente con, en fin, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano.
Tot això després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, hagi acusat el govern espanyol de lliurar una guerra diplomàtica contra Israel i adverteix que ho pagarà. El seu govern ha ordenat expulsar els representants espanyols de l'òrgan multinacional de coordinació civil i militar que supervisa l'alto el foc a Gaza.
I per la seva banda, els aeroports europeus alerten de la possible falta de combustible en 3 setmanes pel tancament de l'estret d'Hormuz.
En una carta a la Comissió Europea, subratllant que les afectacions derivades de la guerra a l'Orient Mitjà poden causar greus repercussions econòmiques per a les comunitats afectades i per a Europa en cas d'una escassetat sistèmica de combustible per als avions, malgrat que habitualment no són els aeroports els que gestionen directament el subministrament.
I, mentrestant, d'aquest diumenge salparà des de Barcelona la nova missió de la Global Summit Flotilla amb destinació Gaza. Es mobilitzaran prop de 100 vaixells i més de 2.000 participants d'arreu del món. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Serà aquest diumenge al migdia quan salparà des d'aquí, des del port de Barcelona, 40 de les 70 embarcacions que formen part del que es considera la mobilització marítima més gran de la història recent amb destinació Gaza, amb la participació d'unes 2.000 persones des de 70 països. Es tracta d'una operació que combina ajuda humanitària, reconstrucció i denúncia internacional, on la causa del poble palestí és la punta de l'iceberg de la resta de conflictes que viuen tots aquells territoris explotats al món. Així ho ha explicat Pablo Castilla, de la Global Summit Flotilla Catalunya.
Estem a punt d'una nova missió de la Global Summit Flotilla, on partim amb l'objectiu de denunciar aquestes complicitats i on volem intentar obrir un corredor humanitari per terra i per mar. Volem que Israel respongui internacionalment pels seus crims.
Així, des d'avui i fins diumenge, el Moll de Fusta serà el punt per la mobilització amb activitats culturals, debats i concerts. A 6:45 de la tarda ha tingut lloc el lliurament de les motxilles per Gaza, una iniciativa on ja han participat més de 80 centres educatius i que és un símbol al dret a l'educació i a la solidaritat.
Més qüestions. Aquest divendres ha entrat en vigor la llei contra la multireincidència. El nou text preveu penes d'entre 1 i 3 anys de presó per furts de menys de 400 euros i això inclou els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu susceptible de contenir informació personal. Cristina Álvarez.
A partir d'avui mateix, qui hagi estat condemnat en ferm per més de 3 furts que sumin 400 euros i com a mínim un d'ells sigui lleu, s'exposa a penes de fins a 3 anys de presó, quan fins ara el màxim eren 3 mesos i en la majoria de casos tot quedava en una multa de pagament incert. Una de les mesures més rellevants és l'agreujant en el robatori dels mòbils, però la llei també posa el focus en la lluita contra el narcotràfic, amb càstigs de reclusió penitenciària per qui defraudi energia destinada al cultiu de marihuana. Des dels sindicats policials, però, veuen difícil que la nova llei tingui impacte al carrer. Ho ha dit a la xarxa el portaveu d'USPAC Mossos, Albert Palacio.
Les presons estan sobresaturades. Llavors, que aquests discursos que estan fent els nostres polítics són de cara a la galeria. El nostre codi penal sempre ha sigut eficient i les condemnes estan bé, passa que no s'aplica.
La nova llei de multireincidència comença a aplicar-se després de la seva publicació al butlletí oficial de l'Estat, un cop aprovada definitivament al Congrés amb els suports del PSOE, PP, Junts i PNB i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya.
El govern obre dimarts vinent la convocatòria d'ajuts al lloguer per persones d'entre 36 i 64 anys acordada amb els comuns. S'ha incrementat el topall d'ingressos per accedir-hi fins als 36.000 euros anuals i també s'ha augmentat el límit de preu del lloguer per acollir-s'hi, per exemple, fins als 1.000 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mont Carvajal.
Aquestes subvencions al pagament del lloguer estan destinades a persones que, tot i no trobar-se en risc imminent d'exclusió, necessiten una ajuda per continuar vivint al pis habitual. S'ha augmentat fins als 106 milions d'euros el pressupost respecte a la convocatòria anterior i s'han augmentat altres topalls que el diputat dels Comuns, David Cid, ha explicat i valorat.
Valorar positivament aquests 100 milions d'euros més, aquestes 40.000 famílies, i com ho fem? Doncs amb l'acord que havíem tancat, que és augmentar el topall de renda de 25.000 a 36.000 euros a l'any i, sobretot, augmentant el límit dels lloguers que poden acollir-se a aquesta ajuda, passant dels 900 euros a Barcelona Ciutat i a la demarcació de Barcelona fins als 1.000 euros.
S'hi podran acollir les persones d'entre 36 i 64 anys que cobrin un màxim de 36.000 euros l'any i que paguin fins a 1.000 euros de lloguer al mes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la resta de la demarcació de Barcelona i a tota la de Girona, fins a 750 euros. A Tarragona, fins a 700 euros mensuals i a Lleida i a les Terres de l'Ebre, fins a 600 euros al mes.
Parlant d'habitatge, a Barcelona, la propietat del bloc del carrer de Sant Agustí 14, a Gràcia, ha demanat a la justícia que ajorni l'ordre de desnonament d'un dels veïns afectats de la finca prevista per al proper 15 d'abril.
La propietat New Amsterdam Developers ha registrat la petició aquest divendres al jutjat a instàncies de la Sindicatura de Greuges a Barcelona, que actua de mediador en el conflicte.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El sindicat professors de secundària reclama al govern que reconsideri les reclamacions dels docents després de la reunió ahir amb la consellera Esther Niubó, que està fent ronda de contactes amb sindicats, direccions d'escoles i famílies.
Si no hi ha una negociació real, la formació amenaça amb més mobilitzacions, com ja va fer ahir USTEC, el sindicat de mestres.
Esther Minguell.
Els professors de secundària esperen una resposta a les peticions que han traslladat a la consellera, en especial sobre la millora retributiva. També la convocatòria de càtedres, la redefinició dels currículums, reducció de ràtios a l'ESO i un replantejament del model d'escola inclusiva. Ignasi Fernández és secretari general del sindicat professors de secundària.
No vam veure cap canvi substancial en la proposta de millorar, ja dic, una forma visible el contingut de l'acord que es va signar en el seu moment amb els altres dos sindicats. Si després de la conversa d'ahir a un retorn. Bé, de fet, van dir que acabarien de reunir-se amb tothom i que ens donarien resposta. I en funció d'aquest retorn, doncs bé, hi ha un calendari, o fixarem un calendari de mobilitzacions.
Professors de secundària s'organitzaran amb la resta de sindicats educatius per concretar les mobilitzacions que es plantegen de cara al mes de maig.
Aquest enrocament en les converses entre els sindicats majoritaris i educació també preocupa i força les famílies dels alumnes. En aquest sentit, més d'un centenar d'AFAs han impulsat un manifest de suport a la vaga i als actes de protesta dels docents.
El document ve a dir que defensar el professorat és també defensar l'educació pública dels seus fills i filles. Ho argumentava a la xarxa Andrea Licidini, membre de l'AFA de l'Escola Antonio Machado de Mataró, un dels centres que subscriuen al manifest.
ja fa anys que estem veient que ens toca defensar l'escola pública des de la part, diguem-ne, de l'accés, a tot això s'hi afegeix un professorat i uns treballadors del sector cansats, esgotats, que reclamen unes reivindicacions que se centren sobretot en millorar l'atenció dels nostres infants, doncs nosaltres no tenim un altre lloc millor on ser, que és el seu costat. Home, és que estan amb els nostres fills, és que si no estan a gust, si no estan bé, si estan en burnout, si estan cremats, evidentment això dificulta molt la seva tasca.
Des d'aquesta associació de famílies també lamenten que el model d'educació pública s'estigui desmantellant a favor de la concertada i constaten que es fa molt difícil vendre bé el projecte públic si després no hi ha els recursos necessaris per fer-ho.
En la crònica de successos troben mort un home sense sostre de 46 anys al barri de Sant Roc, a Badalona.
El cos l'ha trobat aquest migdia, segons confirmen els Mossos d'Esquadra. És la sisena mort d'un sense sostre a la ciutat des de l'inici d'any. L'home no presentava signes de violència.
Més qüestions. Almenys un mort i una quinzena de ferits en precipitar-se un autobús turístic a La Gomera, a les Canàries. L'accident ha passat aquest divendres al migdia a la carretera GM2 a l'altura del municipi de Sant Sebastián. També rescaten a Lloret de Mar una nena de 6 anys sostreta a França que feia mesos que havia desaparegut amb la mare.
La justícia francesa havia retirat la custòdia de la menor a la mare per desobeir resolucions judicials i havia impedit que la filla mantingués el contacte amb el seu pare.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta violació d'una dona a Ripollet.
Els fets van tenir lloc el 8 d'abril, a primera hora del matí, en un pont que connecta Ripollet amb Cerdanyola del Vallès. L'home hauria seguit la dona quan es dirigia a la feina per agredir-la sexualment a una zona d'Horts a tocar del pont.
En cultura, Barcelona invertirà 850.000 euros en un pla per impulsar les llibreries de la ciutat. El projecte les considera gens necessaris per promoure la lectura i la vida cultural dels barris. Els llibreters celebren la iniciativa i demanen que s'estengui arreu del territori. David Navarro.
El pla desplega 15 accions pensades per professionalitzar el sector, ajudar-lo a digitalitzar-se, impulsar la seva relació amb la comunitat i reforçar els ajuts que rep. Així, per exemple, es preveuen beques de formació o disponibilitat de locals municipals per obrir llibreries prop d'equipaments culturals. Amb la idea, com ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquests comerços fan ciutat.
Compreu a les llibreries, no compreu a Amazon. Perquè comprant una petita llibreria esteu fent molt més que comprar un llibre. Esteu defensant un model de ciutat, esteu defensant un model cultural, esteu defensant una forma de relacionar-nos les persones entre nosaltres.
La iniciativa compta amb el suport del Gremi de Llibreters. El seu president, Eric de l'Arco, ha defensat que és un bon precedent.
Aquest pla ha de ser un precedent. El que fa avui Barcelona ho han de mirar altres ajuntaments, ho han de mirar els consells comarcals, ho han de mirar les diputacions i altres administracions. Perquè si volem un país lector, si volem una xarxa cultural forta, les llibreries han de formar part de les polítiques públiques.
El pla tindrà vigència tot el que queda de legislatura, és a dir, fins al 2027.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona visita el Real Madrid aquesta nit en el partit que obre la jornada de la primera divisió masculina de futbol. Els gironins busquen una gesta que els apropi a la permanència pràcticament definitiva. Davant d'un conjunt blanc d'un Real Madrid marcat per les dues últimes derrotes, tant a la Lliga com a la Champions. Girona FM, Pau Villafañe.
Un Girona que vol donar la sorpresa i aprofitar la confiança de la victòria davant dels groguets per aconseguir un resultat positiu a la Casa Blanca. Mitchell, però, avisa que el Girona haurà d'estar avui preparat per patir.
I jugar al Bernabéu mai és fàcil, tot el contrari. Lo normal és que un partit de patiment. I hem d'anar en aquesta sensació de que patirem molt, perquè el Real Madrid lidera en la classificació moltes coses d'atac, de recuperació de pilotes, de xuta a porteria. És un equip que pot ser, en el Barça, els dos equips que és més difícil jugar amb ells.
Mentrestant, Arbeloa ja va anunciar que Militao, Camavinga i Bellingham seran titulars i que Mendy tindrà minuts. Amb Mastantuono no sancionat, caldrà veure si reserva algun dels tòtems com ara Mbappé o Vinicius de cares al partit de dimecres a Munic. El partit avui a partir de les 9 del vespre.
Madrid-Girona a les 9. Gràcies, Pau. I demà serà el torn del derbi del Barça-Espanyol a 6:45 de la tarda. Un conjunt blaugrana que afronta aquest duel després de la derrota a la Champions contra l'Atlètic de Madrid i pensant ja en la remuntada al Metropolitano. El conjunt blanc i blau de la seva banda busca sumar 3 punts i tancar la mala dinàmica de 13 partits consecutius sense victòria que es va iniciar precisament amb el triomf del Barça a Cornellà al Prat. Avui els dos entrenadors han fet la foto prèvia a un derbi i l'entrenador Hansi Flick, l'entrenador del Barça, encara no entén l'arbitratge de Champions contra l'Atlètic de Madrid.
Of course, this is
sí, exactly evidentment. Això és el que jo crec. Quan tenim el VAR i passa alguna cosa,
he see that it's not correct.
Doncs ha de veure si no és correcte, que no és correcte. I han de cridar l'àrbitre i dir-li, revisi-ho. I això ho vaig trobar a faltar en el partit l'altre dia.
I l'Espanyol, de la seva banda, com dèiem, només pensen en trencar la ratxa de 13 partits sense guanyar i de vèncer el rival etern. Escoltem l'entrenador Manolo González.
Yo la máxima, la que he tenido cuando he jugado contra el Barça, de cuando era jugador y era más pequeño, cuando he sido entrenador de juveniles y he jugado contra ellos y siempre. Yo siempre he tenido la máxima motivación para enfrentarme al Barça, porque así lo siento y ojalá yo pudiera jugar mañana, ya me gustaría, pero no es el caso. Yo ya te digo, la máxima motivación, como la tengo contra los partidos, pues aún mucho más.
Dos apunts per acabar esports. El Barça de bàsquet comença ara 2:15 el partit d'Eurolliga a la pista del Mònaco. Després de la derrota de dimarts contra el Panathinaikos, l'equip de Xavi Pascual busca la victòria per assegurar el play-in europeu amb la novetat després d'un any del bas de Juan Núñez. I en handbol, el Barça, en plena victòria, s'està jugant al Palau contra la Demar de Lleó. Ara mateix, Barça 13, Demar 7. Si guanyen avui i demà Logroño no guanya contra el Bidasoa, els blaugranes proclamaran la Liga Campions de Lliga.
Gràcies, Toni. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Atrapando a un monstruo, una pel·lícula de fantasia protagonitzada per una nena terroritzada pel monstre que viu sota el seu llit. També arriba Incontrolable, una història real sobre un afectat per la síndrome de Tourette. I Buena suerte, pásalo bien, no mueras, és una comèdia de ciència-ficció molt boja.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo. Debajo de mi cama.
¿Y tus padres qué dicen? ¿Se creen lo de los monstruos?
Ahora sí.
El reconegut actor Mads Mikkelsen interpreta un home intrigant que un dia rep una petició d'ajuda prou sorprenent a Atrapando a un monstruo. La seva veïna, una nena de 8 anys, vol que mati el monstre que hi ha sota el seu llit. Ella pensa que la criatura es va menjar la seva família i aquesta petició posarà en marxa una gran aventura.
Existe.
¿Eso crees?
¿Y tú no?
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
Incontrolable explica la història real de John Davidson, diagnosticat amb la síndrome de Tourette als 15 anys i assenyalat com a boig pels seus companys, pels seus espasmes i els insults incontinents, John va lluitar amb una condició que pocs coneixien. Ja de gran, va fer campanya a favor de les persones que patien la mateixa afecció.
¡Que se joda la reina!
Lo siento. Perdóneme.
¡Eh! ¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto! Va a acabar muy mal.
El film Buena suerte, pásalo bien, no mueras, arrenca una nit a un restaurant ple de gent. Un home amb un detonador hi entra i proclama que ve del futur. És la vegada 117 que retorna amb la mateixa missió.
abans que no s'acabi el temps, ha de reclutar un grup de clients del restaurant per detenir l'imminent apocalipsi de la intel·ligència artificial. El problema és que ho té tot en contra.
No voy a suavizaroslo. Esta noche va a ser rara de cojones.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern presenta un pla per crear 700 places per estudiar medicina en 6 anys. De moment, al proper curs n'hi haurà 195 més, això sí, en universitats privades. Jordi Fortià.
El pla no preveu obrir places a universitats públiques fins al 2027. L'ha presentat el president Salvador Illa a la jornada Present i Futur dels Estudis de Medicina a Catalunya.
Necessitem més metges i metgesses i necessitem que els nostres metges, els nostres joves, perdó, que volen dedicar-s'hi, ho puguin estudiar a les universitats catalanes, aquí, a casa nostra. Per això ens vam comprometre a augmentar un 50% de les places per cursar Medicina a Catalunya fins l'any 2031. De les actuals 1.300 i escaig, 1.333, si m'han donat el número exacte, fins a 2.000 places.
Benjamin Netanyahu acusa Espanya de fer la guerra diplomàtica a Israel i avisa que en pagarà un preu.
El president del govern, Pedro Sánchez, reitera que Europa ha de suspendre l'acord d'associació amb Israel i defensar amb fermesa el dret internacional.
No podemos quedarnos solamente con, en fin, el lamento, la frustración. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano.
Els dos regidors del PSC de Ripoll posen a disposició del partit els seus càrrecs després d'haver permès l'aprovació del pressupost municipal gràcies a la seva abstenció.
El PSC de les comarques gironines assegura que no tenia coneixement de la decisió dels regidors ni el seu aval.
Ràdio Ripoll, Martí Palau.
Segons expliquen, manifesten un desacord absolut amb el grup encapçalat per Enric Pérez i asseguren que la decisió no tenia l'aval ni el coneixement previ de la Federació Socialista. És per això que l'executiva del partit a la província ha citat immediatament els regidors del grup municipal per exigir explicacions i actuar en conseqüència.
En cultura, Barcelona invertirà 850.000 euros en un pla per impulsar les llibreries de la ciutat.
Els llibreters celebren la iniciativa i demanen que s'estengui arreu del territori. El pla l'ha presentat l'alcalde Jaume Collboni.
Compreu a les llibreries, no compreu a Amazon. Perquè comprant una petita llibreria esteu fent molt més que comprar un llibre. Esteu defensant un model de ciutat, esteu defensant un model cultural, esteu defensant una forma de relacionar-nos les persones entre nosaltres.
I en esports, Toni Castro, el Girona visita aquesta nit al Bernabéu.
Els gironins busquen a les 9 una gesta que els apropi a la permanència pràcticament definitiva contra un Real Madrid condicionat per les dues últimes derrotes tant a la Lliga com a la Champions. I demà dissabte a la tarda serà el torn del derbi del Barça espanyol, amb el Barça ja pensant en la remuntada de la Champions contra l'Atlètic de Madrid i, en canvi, els de Manolo amb ganes de trencar la mala dinàmica de 13 partits sense guanyar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Està sent un divendres una altra vegada més propi de principis d'estiu que d'un 10 d'abril. Novament les temperatures han tocat els 30 graus, a més, en moltes poblacions, tant del Pla de Lleida com de la Vall de l'Ebre, de Girona i del prelitoral barceloní, fins i tot arran de mar. On hem tocat aquests 30 graus. I amb més pulsim en suspensió, al llarg d'aquest vespre, quan es vagi fent de nit, veurem el cel marcià. amb núvols escassos en qualsevol cas. Pel que fa al dissabte, núvols una mica més abundants, sobretot a la tarda, i començant per Lleida i Tarragona. Però demà de pluja encara no en tindrem i la temperatura afluixarà poc. Per tant, el dissabte encara serà un dia molt més calorós del que toca. I en canvi, el diumenge, aquesta temperatura ja anirà baixant. Primer a Lleida i Tarragona, i a últimes hores del diumenge és quan també la baixada arribarà a Girona i Barcelona. Pluges al matí a Ponent, durant la tarda a les comarques de Barcelona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Adrià Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc es troba tallada en els dos sentits de la marxa, la N260, Maià de Montcal, per un accident entre un camió i un turisme. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, a l'AP7, a Santa Maria de Palautordera, hi ha un carril tallat i 6 quilòmetres de congestió per un accident en sentit Girona. D'altra banda, també detectem 2-3 quilòmetres de trànsit lent per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat, des de la C-58 a Ripollet i la C-33 a Montcada i Reixac. I finalment, a les rondes de Barcelona, retencions a la ronda de l'Alt entre Sarrià i Pedralbes en sentit Llobregat, i a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta també en sentit Llobregat. De moment, això seria tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern presenta un pla per crear 700 places per estudiar medicina en 6 anys. De moment, el proper curs n'hi haurà 195 més, això sí, en universitats privades.
El pla no preveu obrir places a universitats públiques fins al 2027. En total, però, n'hauran de ser 700 al 2032. I és que medicina és una de les carreres més demandades i necessitades a Catalunya en nombre de professionals. El president Salvador Illa ho considera un bé tant per a Catalunya com per a d'altres països.
El pla l'ha anunciat aquest divendres el president de la Generalitat en la jornada present i futur dels estudis de medicina a Catalunya, organitzada pel Departament de Recerca i Universitats. Maite Polo.
A partir del nou curs acadèmic, a Catalunya es podrà estudiar medicina a dues universitats privades més. La Ramon Llull estrenarà el grau amb 120 places i la Bat Oliva amb 50. La Universitat de Vic, que ja imparteix aquest grau, sumarà 25 places. I no serà fins setembre del 2027 que es posaran en marxa les primeres places públiques de medicina i serà amb 50 places a la futura Facultat de Terrassa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha fet públic aquest matí en la inauguració d'una jornada sobre medicina que té lloc durant el dia d'avui al Palau de Pedralbes de Barcelona.
Necessitem més metges i metgesses i necessitem que els nostres metges, els nostres joves, perdó, que volen dedicar-s'hi, ho puguin estudiar a les universitats catalanes, aquí, a casa nostra. Per això ens vam comprometre a augmentar un 50% les places per cursar medicina a Catalunya fins l'any 2031. De les actuals 1.300 i escaig, 1.333, si m'han donat el número exacte, fins a 2.000 places.
El president de la Generalitat ha anunciat que s'incrementarà als centres de salut universitaris i ha assegurat que es farà una inversió de 100 milions d'euros per millorar les infraestructures de la Universitat de Lleida, la de Barcelona i la futura Facultat de Medicina de Reus, al campus Vallissens de la Rovira i Virgili.
Des del sector, però, es reclama prudència i una planificació a llarg termini per evitar repetir errors del passat.
En aquesta línia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària adverteix que qualsevol ampliació s'hauria de consensuar amb els agents implicats i posar el focus en una formació més generalista. El doctor Antoni Sisó és president de l'associació CAMFIC.
Anem a formar i a proveir el sistema sanitari de més metges, sí, però des d'aquesta mirada generalista, fent entendre a l'estudiant de medicina que sobretot el que necessitem no són hiperespecialistes en una patologia, sinó que necessitarem especialistes que atenguin a persones. I aquest és un dels problemes que tenen ara mateix les facultats, i és fabriquem especialistes excessivament focals, centrats en una malaltia, i no entenent que aquell estudiant de medicina ha d'atendre persones i no solament a una malaltia. I això a vegades en les facultats ens falta temps i espai i professionals indicats perquè ho expliquin.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, polèmica al PSC de Ripoll per l'abstenció dels seus dos regidors que ha permès aprovar el primer pressupost de Sílvia Orriols. Els dos regidors han posat ja el seu càrrec a disposició del partit.
I és que el PSC de les comarques gironines ha reprovat l'abstenció dels socialistes. Ho ha fet aquest matí mateix en una carta en la que assegura no haver tingut coneixement d'aquesta abstenció ni el seu aval.
Ràdio Ripoll, Martí Palau.
El partit no està conforme amb la decisió d'abstenir-se davant dels pressupostos del govern d'Aliança Catalana, fet que ha facilitat l'aprovació d'aquests. Segons expliquen, manifesten un desacord absolut amb el grup encapçalat per Enric Pérez i asseguren que la decisió no tenia l'aval ni el coneixement previ de la Federació Socialista. És per això que l'executiva del partit a la província ha citat immediatament els regidors del grup municipal per exigir explicacions i actuar en conseqüència. El PSC ha volgut, amb aquest comunicat, deixar clar que el seu projecte polític es basa en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència, i diuen que per això és incompatible amb qualsevol plantejament que promogui l'exclusió, el retrocés de drets o els discursos d'odi. Els socialistes gironins han optat per combatre directament la decisió i deixar clar que la seva posició no admet ambigüitats. Des de Ripoll, els socialistes han emès un comunicat unes hores més tard per posar el càrrec dels dos regidors, Enric Pérez i Ana Belén Avilés, a disposició del partit. Admeten haver-se equivocat i assumeixen que la decisió contradiu el posicionament del partit en el marc de l'acció política general socialista. El grup polític ha deixat clar que l'abstenció en els pressupostos respon a una qüestió local i per evitar que Ripoll es torni a convertir en un xou mediàtic en el cas que s'hagués dut a terme una moció de confiança.
I Esquerra Republicana rebutja la coalició progressista que impulsa Gabriel Rufián per plantar cara a l'extrema dreta al Congrés. El portaveu del partit, Isaac Albert, ha escrit a xarxes socials que els republicans no són l'esquerra del PSOE, sinó l'esquerra nacional de Catalunya.
En canvi, Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra i impulsor del corrent intern Àgora Republicana, es mostra totalment a favor de la iniciativa de Rufián. Considera que cal evitar que el feixisme governi Espanya durant 8 anys i que cal promoure una coalició de govern al més progressista possible. Són declaracions a la xarxa.
Si la ultradreta i un Partit Popular molt més conservador que no pas el Partit Popular de fa pocs anys s'instal·len a la Moncloa, i tenint en compte que fins ara qualsevol partit espanyol que ha arribat a la Moncloa s'hi ha estat com a mínim 8 anys, estic convençut que ni el nostre país, la catalanitat i les classes populars patiran molt més del que ja estem patint. De manera que sí, jo crec que hi ha un bé superior a preservar, que és aturar el feixisme.
En clau internacional, hi ha poques hores per l'inici de les converses de pau pel conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran assegura que no s'hi presentarà si Israel no fa efectiu l'alto al foc al Líban.
Agències iranianes apunten que se suspèn l'inici de les converses fins que els Estats Units compleixin amb l'esperit de l'acord de pau i facin aturar a Israel els bombardejos sobre aquell país, que ja sumen més de 300 morts. De moment, l'equip negociador no ha viatjat fins al Pakistan, on han de tenir lloc les negociacions. Tampoc hi ha arribat la delegació nord-americana.
A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat que Europa ha de suspendre l'acord d'associació amb Israel i defensar amb fermesa el dret internacional.
No podemos quedarnos solamente con, en fin, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano.
Tot això després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, hagi acusat el govern espanyol de lliurar una guerra diplomàtica contra Israel i adverteix que ho pagarà. El seu govern ha ordenat expulsar els representants espanyols de l'òrgan multinacional de coordinació civil i militar que supervisa l'alto el foc a Gaza.
Per la seva banda, els aeroports europeus alerten de la possible falta de combustible en 3 setmanes pel tancament de l'estret d'Hormuz.
En una carta a la Comissió Europea, subratllen que les afectacions derivades de la guerra a l'Orient Mitjà poden causar greus repercussions econòmiques per a les comunitats afectades i per a Europa en cas d'una escassetat sistèmica de combustible per als avions, malgrat que habitualment no són els aeroports els que gestionen directament el subministrament.
Mentrestant, l'altra tensió internacional està posada en l'Artemis 2, que s'espera que aquesta propera matinada, a les 2 aproximadament, faci la reentrada a la Terra i l'amaratge al Pacífic, aproximadament davant la costa de San Diego.
Aquest retorn suposarà, a més, el punt final d'aquest viatge de 10 dies, el qual ha permès als Estats Units acostar-se a la Lluna després de mig segle d'abandó. La missió d'Artemis 2 és, en realitat, un pas més en una nova cursa espacial que a llarg termini no apunta a la Lluna, sinó Mart i que en aquesta ocasió el rival a batre ja no és Rússia sinó la Xina. En les últimes tres dècades els xinesos han desenvolupat un programa espacial propi que fa perillar la supremacia dels en aquest àmbit. De fet, des del passat 2021 estan construint la seva tercera estació espacial i el 2024 la missió xinesa va aconseguir tornar amb mostres de la cara oculta de la Lluna.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Aquest divendres ha entrat en vigor la llei contra la multireincidència. El nou text preveu penes d'entre 1 i 3 anys de presó per furts de menys de 400 euros i això inclou els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu susceptible de contenir informació personal. Cristina Álvarez.
A partir d'avui mateix, qui hagi estat condemnat en ferm per més de 3 furts que sumin 400 euros i com a mínim un d'ells sigui lleu, s'exposa a penes de fins a 3 anys de presó, quan fins ara el màxim eren 3 mesos i en la majoria de casos tot quedava en una multa de pagament incert. Una de les mesures més rellevants és l'agreujant en el robatori dels mòbils, però la llei també posa el focus en la lluita contra el narcotràfic, amb càstigs de reclusió penitenciària per qui defraudi energia destinada al cultiu de marihuana. Des dels sindicats policials, però, veuen difícil que la nova llei tingui impacte al carrer. Ho ha dit a la xarxa el portaveu d'USPAC Mossos, Albert Palacio.
Les presons estan sobresaturades. Llavors, que aquests discursos que estan fent els nostres polítics són de cara a la galeria. El nostre codi penal sempre ha sigut eficient i les condemnes doncs, estan bé, passa que no s'aplica.
La nova llei de multireincidència comença a aplicar-se després de la seva publicació al butlletí oficial de l'Estat, un cop aprovada definitivament al Congrés amb els suports del PSOE, PP, Junts i PNB i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya.
I el govern obre dimarts vinent la convocatòria d'ajuts al lloguer per persones d'entre 36 i 64 anys acordada amb els comuns. S'ha incrementat el topall d'ingressos per accedir-hi fins als 36.000 euros anuals i també s'ha augmentat el límit de preu de lloguer per acollir-s'hi, per exemple, fins als 1.000 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mont Carvajal.
Aquestes subvencions al pagament de lloguer estan destinades a persones que, tot i no trobar-se en risc imminent d'exclusió, necessiten una ajuda per continuar vivint al pis habitual. S'ha augmentat fins als 106 milions d'euros el pressupost respecte a la convocatòria anterior i s'han augmentat altres topalls que el diputat dels Comuns, David Cid, ha explicat i valorat.
Valorar positivament aquests 100 milions d'euros més, aquestes 40.000 famílies, i com ho fem? Doncs amb l'acord que havíem tancat, que és augmentar el topall de renda de 25.000 a 36.000 euros a l'any i, sobretot, augmentant el límit dels lloguers que poden acollir-se a aquesta ajuda, passant dels 900 euros a Barcelona Ciutat i a la demarcació de Barcelona fins als 1.000 euros.
S'hi podran acollir les persones d'entre 36 i 64 anys que cobrin un màxim de 36.000 euros l'any i que paguin fins a 1.000 euros de lloguer al mes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la resta de la demarcació de Barcelona i a tota la de Girona, fins a 750 euros. A Tarragona, fins a 700 euros mensuals i a Lleida i a les Terres de l'Ebre, fins a 600 euros al mes.
En la crònica de successos troba mort un home sense sostre de 46 anys al barri de Sant Roc, a Badalona.
El cos l'han trobat aquest migdia, segons confirmen els Mossos d'Esquadra. És la sisena mort d'un sense sostre a la ciutat des de l'inici d'any. L'home no presentava signes de violència.
I almenys un mort i una quinzena de ferits en precipitar-se a un autobús turístic a La Gomera, a les Canàries.
L'accident ha passat aquest divendres al migdia a la carretera GM2, a l'altura del municipi de Sant Sebastià.
Més qüestions. A Barcelona, pas definitiu per connectar el tramvia per la Diagonal. L'Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat avui el projecte d'obra civil.
Els treballs per allargar les vies entre Francesc Macià i Verdaguer costaran 47,3 milions d'euros i s'allargaran uns 40 mesos, tot i que encara no hi ha data d'inici d'obres.
A Girona, l'autobús que enllaça la ciutat i Sant Gregori al Gironès doblarà el servei a partir del 20 d'abril. La línia regular oferirà 29 viatges per sentit, una millora que s'ha presentat avui juntament amb el servei a demanda, el clic.cat de la vall de Llémena. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
La jornada ha tingut lloc a l'aparcament de Rocapruna de Sant Gregori amb la inauguració d'un nou transport a la demanda de la Vall de Llémena, una actuació per part de la Generalitat Itaisa que incorporarà a partir del 20 d'abril més freqüències i millores en la connexió entre municipis com Sant Gregori, Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena o Sant Aniol de Finestres. La línia regular oferirà 29 viatges per sentit i hi haurà un autobús per cada mitja hora que també farà parada a zones de Fontejau i Domeny, a Girona. A més, un microbús prestarà el servei a demanda entre Sant Gregori i els diversos pobles pobles i nuclis de la Vall de Llémena. Amb aquesta intervenció, el govern vol facilitar la mobilitat quotidiana dels veïns, com explica la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Aquest dret a la mobilitat, o aquest dret bàsic, poder-nos moure, vivim on vivim. I és veritat que això a vegades presenta dificultats, però hem d'assegurar que els nostres conciutadans i conciutadanes, visquin on visquin, tinguin aquest dret a la mobilitat assegurat.
El govern se centra també en els desmotius laborals o educatius i alhora vol fomentar una alternativa més sostenible al vehicle privat, llançant aquestes millores.
No marxem de Girona perquè l'Ajuntament i la Generalitat han acordat també la construcció d'una pèrgola solar per unir l'estació de trens convencional, la de busos i la de l'alta velocitat. Girona FM, Pau Villafañer.
L'estructura, llargament reclamada, encara no té el traçat definit perquè s'espera que durant aquest 2026 es tiri endavant l'avantprojecte. L'any que ve hi hauria el projecte executiu amb la previsió de començar a construir-se el 2028 per acabar sent una realitat el 2029. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
Hem fet tota la feina de planejament que s'havia de fer vinculat a tancar la carpeta del tren d'alta velocitat i és veritat que quedava doncs, aquesta marquesina pendent per fer i com que va aparèixer el projecte energètic a la pèrgola i teníem pendent doncs, poder fer la marquesina, doncs, evidentment el que farem serà unir els dos projectes per així tancar la carpeta pendent a nivell de ciutat de Girona.
La intenció és que la pèrgola solar tingui la capacitat de produir un megawatt d'energia i aquesta es podria repartir en una àrea de 5 quilòmetres. Es calcula que pot tenir un cost aproximat de 2 milions d'euros i abarcaria uns 1.000 metres quadrats.
En cultura, Barcelona invertirà 850.000 euros en un pla per impulsar les llibreries de la ciutat. Els llibreters celebren la iniciativa i demanen que s'estengui arreu del territori. David Navarro.
El pla desplega 15 accions pensades per professionalitzar el sector, ajudar-lo a digitalitzar-se, impulsar la seva relació amb la comunitat i reforçar els ajuts que rep. Així, per exemple, es preveuen beques de formació o disponibilitat de locals municipals per obrir llibreries prop d'equipaments culturals. Amb la idea, com ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquests comerços fan ciutat.
Compreu a les llibreries, no compreu a Amazon. Perquè comprant una petita llibreria esteu fent molt més que comprar un llibre. Esteu defensant un model de ciutat, esteu defensant un model cultural, esteu defensant una forma de relacionar-nos les persones entre nosaltres.
La iniciativa compta amb el suport del Gremi de Llibreters. El seu president, Eric de l'Arco, ha defensat que és un bon precedent.
Aquest pla ha de ser un precedent. El que fa avui Barcelona ho han de mirar altres ajuntaments, ho han de mirar els consells comarcals, ho han de mirar les diputacions i altres administracions. Perquè si volem un país lector, si volem una xarxa cultural forta, les llibreries han de formar part de les polítiques públiques.
El pla tindrà vigència tot el que queda de legislatura, és a dir, fins al 2027.
I Móra d'Ebre es prepara per acollir una nova edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris que enguany arriba amb més propostes i novetats. Serà del 27 al 31 de maig, 21, Ràdio Caterina Avinyó.
Enguany s'han programat 25 representacions que inclouran produccions audiovisuals i recuperen el circ. Lluís Xavier Flores és el seu director.
El circ era que feia anys que no estava representat i les produccions audiovisuals, que és una de les novetats per la qual aposta també la institució de Tres Catalanes, a més relacionada amb l'homenatge d'alguns dels escriptors que han mort.
Una altra de les novetats és que s'amplien les subseus. Així, a Morella i Calaceit, enguany se suma a Reus. També per primera vegada comptarà amb la participació de tots els territoris de parla catalana, amb la incorporació del govern d'Andorra com a col·laborador. Ho explica l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes.
La Fira Literàrum, donem un pas més amb la figura del director en internacionalitzar, i per tant, l'any passat amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, però aquest any incorporem el govern d'Andorra.
La 23a Fira del Llibre Ebre també ampliarà a 5 els municipis on es faran presentacions. L'hortolà Albert Asensio ha il·lustrat el cartell que representa la fira com un espai acollidor i obert a tothom. El gruix dels actes tindran lloc a Móra d'Ebre del 27 al 31 de maig.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona visita el Real Madrid aquesta nit, d'aquí poc més d'una hora, en el partit que obre la jornada de la primera divisió masculina de futbol. Els gironins busquen una gesta que els apropi a la permanència pràcticament definitiva davant d'un conjunt blanc marcat per les dues últimes derrotes, tant a la Lliga com a la Champions. Escoltem Mitchell, l'entrenador del Girona.
No miro ni la classificació, ni...
ni el que un equip té o ha de jugar abans o després, o ha jugat abans o jugarà després. Miro el partit i jugar al Bernabéu mai és fàcil, tot el contrari.
I demà a 6:45, Barça i Espanyol s'enfronten al derbi barceloní de la primera divisió. Flick podria fer rotacions pensant en la tornada de Champions contra l'Atlètic de Madrid. De la seva banda, el conjunt blanquiblau vol trencar la mala dinàmica de 13 partits consecutius sense guanyar, que es va iniciar precisament amb el triomf del Barça a Cornellà al Prat. El tècnic Hansi Flick reconeix que volen guanyar la Lliga, però també la Champions.
A tots els partits ja veiem que l'equip dona un 5% més del 100% pel que fa a motivació, perquè aquesta és la competició que volem jugar, que volem guanyar, per això estem aquí, no? Per mi està clar que hem de fer la nostra tasca diària, és la Lliga, però clar, el més important al capdavall és guanyar la Champions. És un objectiu que tinc jo, que tenen els jugadors i que té el club.
I a l'Espanyol només pensen en trencar la ratxa de 13 partits sense guanyar i, si pot ser, vèncer el rival etern. Escoltem l'entrenador Manolo González.
El número 1, sense dubte, vamos, ho tinc claríssim, això. O sigui, demà l'equip guanyar allà, pel que significa, primer per tornar a guanyar el camp del rival i després perquè significaria la salvació virtual de l'equip també, faltant les jornades que falten. Llavors, penso que seria una alegria doble per tots els perigos.
Per cert, els Mossos han denunciat 3 persones per llançar objectes contra el bus de l'Atlètic de Madrid dimecres a la prèvia de la Champions. A banda, un dels 3, un jove de 21 anys, també està investigat per un delicte de danys. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell, que lluita per ser campió, juga demà a les 2 al camp del CUE, el Sevilla Atlético. El Nàstic rep a 6:45 al Múrcia, al nou estadi, en un partit clau per la permanència. I l'Europa jugarà diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Teruel, un duel directe per les places de play-off. I també diumenge el Sant Andreu pot aconseguir l'ascens a la primera federació si guanya al camp del València Mestalla o bé si al migdia l'Atlètic Balears perd contra l'Andratx. El Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Mònaco. Ara mateix Mònaco 22, Barça 26. L'equip de Xavi Pasqual busca la victòria per assegurar el play-in europeu amb la novetat després d'un any del base Juan Núñez, recuperat d'una greu lesió de genoll. En handbol, el Barça, en ple de victòries, s'està jugant i està guanyant el Palau contra la Demar de Lleó. Si acaben guanyant aquest partit i demà Logroño no guanya contra el Bidasoa, el Barça ja es proclamarà campió de Lliga. Serà la 16a Lliga consecutiva per al Barça. I un apunt de waterpolo, avui arrenquen els quarts de final de la Champions femenina. Es disputen a doble partit. El Sant Andreu rebrà el Boliagmeni grec a la Pere Serrat.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that
que val més que mil paraules.